Bona tarda, continuem. Relacions amb Migratària. Presento Enric Guillot, que s'ha afegit al nom d'investigadors de la Fundació. I on es parlarà de la Senyera d'Amèrica, dels mapes gravats i pintures dels segles XV al XVIII. Volem la nostra bandera en llocs insòlits que segons l'estudiació oficial mai hauria d'haver sigut. Ara us explicarà.
Sí? Sentiu bé? Sí. Bueno, avui, aquesta tarda tindré la primera xerrada d'un ignorant. Un ignorant us farà una xerrada, el podeu dir, quan arriba a la casa, hem arribat un lloc que aquesta tarda ens han fet una xerrada i us l'ha fet un ignorant. Perquè en temes d'història sóc un ignorant. I això té un avantatge molt important amb el que avui us explicaré, que vaig amb el cap verge i sense masses prejudicis. Llavors, per centrar-nos una mica, aquí veieu una senyera amb uns lleons, una senyera amb uns castells, a l'escut del Colón i diguem l'escut dels Reis Catòlics. Veureu que surten a diferents jocs, de diferents formes, i cada mapa, jo crec que no hi ha mapes a polítics, d'aquests que diguem neutres, de dir, bueno, posem una bandera aquí perquè sí, o dir, doncs no en posem cap perquè no ens interessa. Una bandera, una senyera, marca una possessió. I això és així. Llavors, tothom vol que aquelles possessions siguin seves o no, però aquí hi ha una guerra. Llavors, ja s'ha comentat abans, però en el 1556, Felip II prohibeix expressar l'edició de llibres que tractin d'Amèrica. En el setembre del mateix any, la Inquisició espanyola requisa per tota Europa qualsevol cosa que tingui a veure amb Amèrica. I a l'octubre del mateix any, Felip II, s'havia oblidat uns detallets, doncs acaba ja parlant dels ports, que els oficials requisin els llibres. I en aquest context, veureu que tots els mapes que tenim són de l'escola portuguesa, de l'escola francesa, o fets per alemanys o francesos, però no hi ha castellans. Que això és una qüestió important. Dit d'altra manera, si jo vaig a la Lluna i construeixo el Columbia, com a mínim he de tenir els mapes del Columbia. Això és un fet evident. Doncs no hi ha mapes del Columbia. No s'han conservat. O sigui, que els reis catalans, espanyols o hispànics, digueu-ho com vulgueu, no han guardat la documentació que prova que, a més, fentment, que han anat a un lloc i que l'han descobert ells. Tots són, a nivell de mapes, coses indirectes. Indirectes de tercers. I el fet que siguin de tercers ens dona més credibilitat que si no que l'hagués fet un català, que els castellans podrien dir, ah, que l'ha fet un català. O que l'hagués fet un castellà, que els catalans dirien, bueno, com l'ha fet un castellà. Llavors estem en una situació una mica híbrida, però que és força bona per començar a analitzar. Bueno, el primer mapa que us porto aquí, no sé si es veu gaire bé. Va, no m'ha fet. És el del Cantino, és del 1502. Diguem, a la vostra esquerra teniu el que seria el mapa més o menys general, la meitat del mapa, i a la dreta jo us poso les Illes Canàries a dalt de tot. No sé si es veu bé, però hi ha dos barres catalanes. Què indica això? Doncs que un senyor portuguès, o un portuguès, perquè el Cantino no és qui va escriure el mapa, se li suposa, va ficar dos barres a les Canàries. Tothom sap, o almenys es diu així, que les Canàries en aquella època eren de Castella. Jo ni ho dubto, ni em poso en dubte, ni ho afirmo, simplement això és una qüestió d'imatges i hi ha unes barres a les Canàries. Podria ser que aquest senyor, quan va ficar les barres, digués que les Canàries, doncs entenia que era dels castellans i dels catalans, perquè com el rei era el mateix, no? Més banderes catalanes a Amèrica, Venezuela, a dalt hi ha Cuba, i no sé si es veu bé, sí que es veu, que hi ha barres catalanes, i després una cosa important, no hi ha castells, hi ha lleons. Amb la catalana es posa un lleó i no un castell, i això és una cosa trivial. Si Amèrica va ser descoberta, al meu parer, per castellans, normal és que posin castells a tot arreu. O castells i lleons. Però no, una catalana i uns lleons. Perquè León, com a tal, no era el regne predominant de la descoberta d'Amèrica. Els castellans no diuen van descobrir Amèrica els lleonesos. Diuen els castellans, la reina de Castilla paga no sé què, les naves castellanes van a no sé què, salen todos de palos, no sé allò, tots ho sabem. Doncs bueno, pintallons. Per què pintallons? No ho sé, jo sóc un ignorant.
Escolta, abans que canviïs aquest mapa, vull ensenyar una cosa. Veieu la illa de Cuba i Hispaniola que estan per sobre del tròpic de Càncer, quan en realitat estan per sota.
és que si es pintaven per sobre eren d'Espanya, si es pintaven per sobre eren de Portugal.
Bueno, una de les coses que es va fer amb el tractat de Tordesillas, diguem, era fer la divisió vertical i horitzontal. Llavors, com en aquella època havia l'horitzontal, si s'haguessin pintat realment on estaven, automàticament eren portugueses.
Aquí ja hi ha la línia de...
Sí, però aquí marca el tractat de Tordesillas.
De Tordesillas, sí.
No, ja et llavors a molt arreu. De fet, era un tema que trauria després, però l'escut de Colón té un jo. Podria ser que territoris compartits per la corona d'Aragó i pel Cristòfol Colón. Entre altres coses, havia un contracte on es deia que era amo i senyor de les terres que descobria. Podria ser. Jo no dic no. El que sí que és evident és que en aquest mapa la conquesta no és castellana. On estan aquí els castellans? Ho puc dir, però sembla que no. No, no, sí, això va evolucionant. Llavors, 1506, una carta que li diuen de Guzmán, diguem, això és la part... Allò seria el Yucatán, va baixant per Colòmbia, Venezuela, Cuba, dalt, I veieu que hi ha banderes amb la catalana, amb castells, que podrien ser de Castella o podrien ser del Cristòfol Colom, perquè també té un castell el Cristòfol Colom al seu escut. I hi ha unes banderes triangulars. Llavors, totes les banderes triangulars que veieu a Amèrica, no té més detall, són sempre catalans, exclusivament. No veureu mai una bandera triangular amb un castell sol. En veureu d'aquelles que acaben amb dos puntes, aquelles sí que en veureu en castell. Però les triangulars són sempre catalans. Bueno, tal com entenc jo aquest mapa sense saber d'història, doncs entenc que va haver uns llocs on van arribar uns senyors de la corona d'Aragó, que arribaven uns llocs i plantaven la seva bandera i aquí es quedaven. I altres que poden ser descobertes compartides o que deien que aquests territoris són dels dos. El que sí que és evident és que no hi ha una uniformitat de tot amb castells i catalanes o tot amb catalanes. Aquí cadascú... Què vol dir això? El que és evident és que no és una carta tampoc castellana. És una mica més d'ampliació, tres quarts del mateix. També és molt curiós d'aquest mapa que la majoria de vaixells no tenen senyera. Ni senyera, ni bandera, ni res. Però poder era un costum de l'època. Llavors aquí introdueixo jo una cosa, diguem, faig una secció amb l'història per veure quin ambient hi havia entre els castellans i el rei Carles. Llavors, a títol informatiu, dic que el març del 1516, pues, diguem que en contra de l'opinió dels castellans, pues es corona el Carles I com a rei de tots els territoris, diguem, hispans. Carles jura les fueros libertades de Castilla, el 19 mor l'emperador Maximilià, i llavors què passa? Que al morir el Maximilià, ell també vol ser, diguem, dels territoris germànics emperador. I hi ha una sèrie de candidats. I els candidats acorden amb ell que amb unes quantitats que s'han de pagar, li cedeixen finalment els seus privilegis. I necessita quartos. I demana quartos a Castella. Aquesta informació està traduïda al català, però l'he tret d'una web castellana que parla de los comuneros. O sigui que no m'ho he inventat jo, està traduït, però parla dels comuneros. I què passa? Que entre el 19 i el 22 es produeix el moviment comunero, que és la no acceptació del rei Carles per part dels nobles i ciutats castellanes. Important. En aquesta darrera data, l'1 d'octubre del 22, i després d'un any i mig de dura repressió, és quan el rei Carles havia dit promulga l'indult. Ja us hem castat prou, ara esteu dominats, esteu lligats, indult per tothom. Els nobles i les ciutats castellanes involucrades en el moviment comunero, perquè podrien dir que eren quatre gats, van ser tres, o van ser cinc, contra el rei Carles, amb motins, insurreccions, revoltes, ajusticiaments dels partidaris del rei, els carrers, els penjaven, obstaculitzant les convocatòries a corts reials de Carles, convocant-ne de pròpies. Sí, no, les del Carles, però nosaltres convoquem les pròpies perquè, clar, ens estem aquí segregant, separant. A Toledo, recolzant tropes per la causa comunera, enfrontant-se amb les tropes reials són Toledo, Valladolid, León, Múrcia, Zamora, Madrid, Córdoba, Jaén, Salamanca, Segovia, Guadalajara, Palencia, Cáceres, aquesta m'agrada molt, Badajoz, Sevilla, Ávila, Úbeda, Baeza, Toro i algunes més. O sigui, que el que és la Castella està tota revoltada. Burgos no surt aquí, tampoc surt Granada i Cádiz, que són les primeres ciutats, diguem, del territori andalús que acorden amb el rei de que, bueno, que són partidaris, eh? Però diguem que tothom està sublevat. Tothom. I ara jo pregunto, és el que m'ha de preguntar dins de la meva ignorància, no? Enviaríeu vosaltres, l'Hernán Cortés i 600 extremenys més, en una època on Càceres i Badajoz està revoltada, i si fóssiu el rei, el rei del Carles I, a la conquista de l'imperi Azteca, i a Juan Sebastián Elcano, de Guipuscoa, que no hem parlat de Guipusca, però bueno, diguem és correlativament el que tocaria, i a Juan Ponce de León, de Valladolid, a Florida, i a Pedro Delgarado, de Badajoz, a Guatemala, i a Francisco Pizarro Trujillo, de Trujillo Cáceres, a la conquesta de l'imperi Inca. O sigui, els que se m'estan revoltant són els que jo envio per descobrir el nou món, perquè així s'asseguraran de que les possessions seran meves, les del rei. És una idea que jo deixo anar aquí. I seguiria fent sortir totes les expedicions de descobriment i conquesta des de Sevilla? Clar, si Sevilla s'ha revoltat, i diguem que ningú ens ha dit en cap moment que esperessin els descobriments americans, ja segueixen enviant barcos, i sempre diuen que la casa de contratació està a Sevilla, i des de Sevilla se segueixen, com és un port amic, se segueixen enviant les expedicions dels nostres amics, que s'han revoltat. Però bé, això és el que fa tothom. És el que fa tothom. El Bush ho fa, també. Com és amic de tothom. I no sols això. Com és que no es van interrompre les expedicions? En nom de qui conquistaven i descobrien? Quan arribaven i quan tenien la bandera, en nom de Castilla? No us sembla ridícul? Que s'estan revoltant, que el rei se'ls està matxacant, envia aquells que es revolten i a sobre aquells que es revolten planta la bandera en nom de Castilla? A mi em sembla ridícul. Vosaltres podem. Bueno, aquest és un Atlas Miller, no es veu massa bé, però jo us puc assegurar que totes les senyeres que surten aquí en daurat tenen dos barres, totes. I pel que he pogut mirar, diguem, en mapes amb més precisió que els que puc presentar aquí, la majoria de tots, del que no són barres, són castells. Hi ha algun cavall, també. Jorge Reynel, fixeu-vos que a Amèrica el que seria Venezuela hi ha triangulars només exclusivament amb la catalana. El que seria, diguem, la part de Panamà hi ha una bandera catalana exclusiva, la part del Yucatán una altra bandera catalana amb exclusiva, passat Florida i tirant cap a Amèrica del Nord al costat del Labrador una catalana en exclusiva, bueno, aquest senyor portuguès entenia que aquells territoris no eren de Castella. En canvi, n'hi havia que sí que ho entenia. Aquí baix, diguem, a Amèrica del Sur hi ha uns castells i unes catalanes, diguem, a la part que seria del Mississippi tres quarts del mateix, i més amunt de Florida allà també. Però hi ha territoris que hi té clar de qui són. I això no és un català que ho escriu, ni un castellà. És un mapa portuguès que s'ha salvat de la crema. Perquè també hem de recordar que va haver un moment que Portugal, durant 60 o 80 anys, no recordo bé, va ser espanyola. I allà també es van requisar moltes coses. Doncs clar, hem ensenyat els mapes que se salven de la crema. De la crema. Espar Vegas, un altre. Tres quatre mateixos. Aquest és curiós i l'he posat. Hi ha molts més de mapes entre aquestes dates, però l'he posat perquè va intercalant, sense gaire criteri, dic jo, perquè no coincideix amb les altres mapes, el que seria una catalana i un castell, una catalana i un castell, una catalana i un castell. I això és un atlas que corre per allà. Què ens ve indicar això en el 1537? Doncs que com a mínim entén que aquest territori és compartit entre els dos regnes. Seria molt abusat, o no seria cert dit, entenia que només els catalans i que el castell podria ser un correu on te van ficar.
Castella, Mallorca.
Tres quarts del mateix. I llavors és Guillem Bruscón, escola francesa de Dieppe, Normandia. Pinta catalanes arreu, aquí a la part francesa ja hi posa el dofí francès i les flors de lis, i no es veu bé, però totes les que surten van acompanyats de lleons. Aquesta és l'última vegada que surten els lleons amb la catalana de forma generalitzada en qualsevol mapa, almenys per el que jo he trobat. Pot ser el lleó de lleó, podria ser, però també podria ser el lleó de colom. Tres quarts del mateix a Venezuela, i això que pinta també brasileña, ai, sí, portugueses, perdó. I després hi ha mapes molt bonics, anònims, aquest està a la British Library, fixeu-vos que en la representació de la senyera catalana no cal que hi hagi el color groc perquè s'interpreti que és catalana, també la representen en vermell. No es veu gaire bé, però després jugarem en aquest mateix mapa, que hi ha un post abril en la vostra esquerra. Veus? S'interpreten quatre línies blaves i quatre de grogues. Això és la primera vegada que jo he trobat que es comencen a pintar les barres vermelles en blau. És un costum una mica curiós, un altre dia parlaríem de per què es pinten les barres vermelles en blau.
És un retoque, estic segur que és un retoque.
No, jo també ho estic segur. Però que no deixa de ser curiós. Diguem la part de Venezuela, van baixant, catalanes, portugueses, en blau i vermell. Més mapes. Fixeu-vos aquí baix, que en canvi de pintar el groc, a l'estrec de Magallanes, han pintat les vermelles, han pintat les grogues. Aquest és Guillem Letestu, també francès, de l'Escola de Normandia, pinta la francesa, la portuguesa i la catalana amb llons. És cert, per dir veritat, que quan pinta, per exemple, Florida, pinta castells i llons. No hi apareix la catalana. No l'he posat perquè tampoc farem propaganda de l'altre, però us ho comento. La part del Labrador, aquí es comencen a fer les banderes de dos puntes, que jo que hi ha un castell clarament a dalt i a baix en sentit contrari, i la catalana. I el Homen, portuguès, diguem que mira que van passant els anys, el castell es va incorporant juntament amb la catalana encara no desapareix, però va haver una evolució. Aquelles banderes, diguem, catalanes soles, a part d'alguna excepció que veurem després, doncs van desapareixent. Més del Diego Homen, vaig passant perquè n'hi ha molts i si no estaríem molta estona. Sebastià López, també de l'escola portuguesa, el Bartolomeu Bello, el 61, i estem parlant del 1561. El Lázaro Luis, el 63, fixeu-vos que aquest encara posa tres banderes catalanes a tot el que seria la costa del Labrador, però en canvi a l'esquerra segueixen sortint les dues barres amb els castells. El Diego Homen, aquest m'ha agradat, o l'he posat perquè és el primer cop que he trobat el que seria l'escut dels reis, amb un mapa com a tal, sent possessió del rei, i a baix segueix amb els castells i les catalanes. Vaig accelerant, Fernau Bas Dural, aquest va fer 6 atles, i el maco de veure és com va evolucionar les banderes i mira que passa els anys. Primer hi posa l'àguila austríaca i la catalana, el regne de Sicília i Lleó i castell. Després ja només posa castell davant, que ha canviat l'ordre, i les catalanes. És maco veure que diu que aquestes tierras fueron descubiertas por Fernau Cortés por orden del emperador Carlos. Ho diu clarament. Aquí és curiós també perquè en el 76, a part de veure els castells i les barres, surten les barres i una flor de lis. Jo encara no sé què vol dir aquesta flor de lis.
Arenós.
Arenós. Doncs els arenós tenen possessions pel Pacífic, perquè també l'he vist en el Pacífic aquest any. Aquest és un mapa molt famós del Domingos Teixeira, on pinta absolutament catalanes a tot arreu. Però fins i tot les pinta, veieu a lo que s'ha dit, Noruega, no sé què, les possessions, diguem, del rei hispànic, les pinta només amb catalanes. A Venezuela hi ha un parell de catalanes amb castells. Però aquest és molt espectacular, aquest mapa. Aquest és molt maco, Sebastià López. Pinten ja les banderes aquestes blaves amb ratlles blaves, banderes catalanes soles i el que seria una catalana central. Catalanes amb castells. No es veuen els castells, però jo entenc que són castells. Amèrica del Sud, fixeu-vos a Argentina, Xile, Perú, Amazones, tots són banderes catalanes. Aquest senyor encara tenia clar que aquests territoris no eren castellans, i si pensava que eren castellans, doncs s'equivocava al ficar l'escut, o sigui, moltes confusions. Lluís Teixeira, 86, aquí pinten banderes tricolors, que aquesta és una altra història que abans, quan comentàvem que havien estat manipulats, s'havia de veure per aquí, però és una dinàmica de començament de canvi de banderes. Baptista Boazio, aquest és el que pinta el Francis Drake. El Francis Drake fa una sèrie d'expedicions de pirateria, i a Mèxic hi pinta una bandera catalana. Després hi ha altres a Amèrica del Sud, que van compartides, diguem, entre el que seria el castell i el lloc, però a Mèxic ell té clar que només hi ha d'haver una bandera catalana. Curiós, també. 1592, en aquest mapa no surt ni una sola bandera a tot arreu, a excepció d'un parell de vaixells, com veieu darrere, però a Mèxic, això és un mapa mundi, a Mèxic surt la bandera catalana en exclusiva.
És l'època del regne de Marat, Reino de Marat.
És que no dona temps i m'estic allargant. Bueno, les banderes tricolors, encara surt alguna bandera catalana baix. Fixeu-vos que hi ha Argentina per primera vegada, o almenys, no és cert això que dic, però bueno, surt el Castell i Lleó, ja ha desaparegut la catalana, a Àfrica n'hi ha alguna, de catalana el que seria el G. Pierre de Baux, pues, un ton escut molt curiós, que només l'he vist en aquest mapa, que serien els lleons, amb les banderes catalanes i el reina de Sicília. Això és un anònim. El Joan Teixeira, 1640. Joan Oliva, Mèxic, torna a treure la bandera catalana exclusiva. I 1606, aquest és el que he trobat més tard, pues, bueno, pues un mapa d'un tal de Costa, Eduardo de Costa Miranda, em sembla que és, pues que l'última vegada que he vist que apareix una bandera catalana a Amèrica.
Blava,
Bueno, però anem a veure. I per acabar, com dic, pintures i gravats, de pintures i gravats pocs, però n'he portat algun, un dibuix del port de l'Havana, amb una bandera austríaca amb l'aspa vermella i unes barrades que van a confluir amb el que seria el nexe de la bandera. El que està clar és que no són castells i que això no és una evolució de cap bandera castellana. Tres quarts del mateix del port de Puerto Rico, que cadascú pensi el que vulgui. I després us he portat un que no sé si es veu bé.
Sí, es veu bé.
El Baptista Boaccio que havíem vist abans pintava sobre uns dibuixos que havia fet un mariner. I aquest és l'únic dibuix que he trobat que sí, realment estava fet pel mariner que anava dibuixant, el cronista que devia ser. Pues a baix posa contra l'espanyol, espanyol. I a l'exèrcit del mig és un quadro on hi ha una bandera austríaca i hi ha una senyera catalana i al voltant d'aquestes dues banderes es defenen de dreta i d'esquerra dels atacs dels britànics. Llavors ell, com els espanyols, interpreta la creu austríaca i la bandera del quadro, el típic quadro aquest de les piques, on hi ha únic i exclusivament una senyera catalana. Llavors, dos minuts, i acabo. Jo em pregunto preguntes que aquestes se les haurien de fer aquells que diuen que Castella, passi el que passi, peti el que peti, és el que ho van fer tot, perquè ells ho van fer tot. Però jo tinc moltes preguntes a fer i jo no les sé respondre i això que busco la resposta. És evident que per una empresa d'aquest tipus es necessitaven coneixements de molts tipus. Molts. De mapes, cartogràfics, instruments, variats. I jo pregunto, quines eren i on estaven ubicades les escoles cartogràfiques dels castellans en els segles 14, 15 i 16? Que ens ho diguin. On estaven aquestes escoles? Quan van ser fundades aquestes escoles? Qui va donar ordre, l'ordre de creació de les mateixes? Qui podria anomenar tres cartògrafs castellans, gallecs, andalusos, extremenys, sevillans, lleonesos, asturians o de qualsevol altra part de Castella sortits d'aquestes escoles? Es pregunta en trampa, ja us explicaré, en els segles 14, 15 o 16. És cert que sí que en el segle XVI hi havia tres o quatre cartògrafs castellans. Però el primer és del 1546. El primer. I no havia sortit d'una escola castellana. Era de Valladolid, i que jo sàpiga, a Valladolid no havia escola castellana. Poder, havent sigut capital de la reina en un moment donat, però jo no ho sé. Però jo ho pregunto, m'agradaria que algú em respongués això. Quan ens critiquin i se'n fotin de nosaltres, tindré que tenir una còpia d'aquest fullet d'aquí i dir, va, quan em responguis això, llavors se'm deixaré de riure jo de tu. Perquè és que és indignant. Jo, des de la meva ignorància, no trobo res. Quins són i on es conserven la quantitat ingent de mapes sortits de la llarga tradició cartogràfica castellana? Que també té trampa perquè sabem que els han requisat. Però on són? No n'hi ha. No és curiós? L'empresa més important de totes i no hi ha mapes. Quines són les lletres marítimes castellanes prèvies al descobriment d'Amèrica? A part de la conquesta de les Canàries, on més havien anat aquesta gent a navegar? Tenien currículum? Tenien experiència? No sé. Per què els castellans redacten finalment i de forma oficial el descobriment d'Amèrica l'any 1604? 112 anys més tard del descobriment d'Amèrica. És que no havien cronistes en aquella època? I a més la titulen Història de los Hechos de los Castellanos. Clar. Si l'escriuen 112 anys més tard i és per escombrar a casa, hem de posar un títol que sigui per escombrar a casa. I en tots els gravats, perquè me'ls he vist tots, no hi ha ni una sola bandera catalana. El que sí que surt és que en el llibre del Bilbeny, en un dels llibres del Bilbeny, surt el que seria Palos, amurallada. Que Palos, un altre dia si voleu en parlem, tinc molts gravats de Palos, i el més antic és del 1700 i poc, i no hi ha cap muralla. Ja està fet per un francès. Però bueno, Palos, que s'identifica amb el Palos de l'Empordà actual. Jo he anat i... Com és que l'història oficial castellana, que descriu la descoberta i conquesta d'Amèrica, no ha deixat ni un sol personatge de renom, ni un, és que ja és casualitat, se'n podien haver deixat algun, però ni un, que fos català, valencià, mallorquí, napolità, sicilià, que nosaltres mai havíem navegat, no sé si ho sabíeu, però no havíem, ens ho hem inventat tot. La tradició naval catalana és falsa. I qui us hagi dit el contrari és fals. I l'escola mallorquina és falsa. I si no ho sabíeu, us ho dic ara. Perquè com sembla que si ho dius és veritat, doncs escolta, podem entrar en aquesta dinàmica. No hi havia cap català, mallorquí, valencià, napolità i sicilià, perquè és que no hi havia, no hi van ser mai. Mai. No posaríeu vosaltres al capdavant, això és de l'Ibeny, però m'ha agradat i ho poso aquí. No posaríeu vosaltres al capdavant del descobriment i conquesta més gran de l'època els millors preparats entre els vostres? Si vosaltres haguéssiu de decidir, no enviaríeu els petants, enviaríeu els millors, no? O els que els tinguéssiu més confiança. I aquests no haurien de ser desconeguts, haurien de ser gent de la cort. No seria més normal que aquells que han de comandar i dirigir l'empresa tan gran i complicada siguin personatges cultes i de renoms a la vostra societat? Doncs per què tots els grans descobridors i conquistadors castellans, perquè de catalans, valencians, d'aquests ja no n'havien, però aquests, els que han posat ells, per què són tots fills de pagesos, en respecte pels pagesos, els agricultors, els pastors, els geners, i a més cap d'ells se'ls coneixien estudis? Què passa? Que quan van anar a la Lluna els americans, no estava el Neil Armstrong allà. Estava el meu avi. No en sabia de res, però el van posar perquè li feia il·lusió. Us ho dic jo, que és veritat, també, això. És que és absurd. O sigui, jo sóc un ignorant, jo no conec la història, però això no hi ha qui s'ho tragui. I si ens ho traguem és perquè volem. I finalment, us poso una pàgina, això, aquestes banderes, que he tret al començament, les he tret de la pàgina de l'Armada Espanyola, apartada a casa d'Àustria, I diu, bandera de les Índies, de Aragón i León. I és que entren tranquils. Podria ser, Però abans hem dit que Aragón, perquè no diu de la corona d'Aragón, diu d'Aragón, tenien una navegació fluvial, I León no eren els castellans que ho havien fet tot, perquè posen el lloc, i llavors, aquí no ho he posat perquè ja no m'hi cap, és l'última transparència, plego, diuen, no, és que aquestes banderes surten als mapes de l'època, ja. I per què surten? Perquè no les poden borrar, perquè no els van poder requisar aquells mapes de l'època, doncs llavors surten i diuen, bandera d'Aragón, i d'allò, Reynos, Espanya, que van ser tota la vida, Aragó sempre ha sigut espanyola, com ells l'entenen. I llavors a l'altre costat diuen, bandera de les Índies de Aragón i Castilla. I jo em pregunto, si les dues banderes són d'Aragó, almenys el 50% això ja ho tenim, qui eren els descobridors, aquests aragonesos que no apareixen en joc? Perquè una incongruència porta a l'altra. Ells el que haurien de fer és treure les catalanes i fer el... I el castell, jo i castell. Llavors es podrien dir, els castellans ho van fer tot, i el leonès algú no en trobaré, amb el que feia el león, d'allà a prop, Llavors tot aquest d'això és perquè us faci pensar que la història oficial, que ens ha arribat fins als nostres dies, aviam si és veritat o realment ha estat manipulada fins a l'extonació. I aquí s'ha acabat.